Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar vol suspendre la tramitació de llicències pel lloguer de gins elèctrics, coneguts com a patinets, scooters o monopatins, i l'obertura de nous clubs de fumadors de cànnabis. Les dues propostes formen part de l'ordre del dia del ple ordinari que se celebra avui a les 6 de la tarda. En el cas dels gins elèctrics, no estan inclosos en la normativa i ordenances de trànsit i circulació i se'n vol regular l'activitat després de la tendència a l'alça del seu ús. En aquest sentit, s'ha detectat un augment de la inseguretat per la seva presència, especialment amb els vianants i els ciclistes que veuen ocupat el seu espai. D'altra banda, com dèiem, també es vol suspendre les autoritzacions per l'obertura de nous clubs i associacions de fumadors de cànnabis i altres substàncies pel consum propi. Ara mateix, d'aquest tipus de clubs a Lloret, n'hi ha 5. L'objectiu és estudiar-ne una reforma causat del creixement en l'activitat que s'ha experimentat. Explicarem aquests i la resta de punts que es tractaran al ple d'aquesta tarda. Serà d'aquí uns minuts. Amb aquest tema, parlant del ple que se celebra demà, ple ordinari, però que se celebra de manera extraordinària en un dijous, començarem el Bon Dia Bona Hora d'avui, 28 de juny. També tractarem, però, altres temes. Josep, és així, no? Bon dia.
En efecte, bon dia, Maria. Tenim un munt de temes. Avui sembla més divendres que no pas dijous, pel que fa al temari del Bon Dia Bona Hora. Seguirem parlant de la Diada Castellera de Lloret, que arriba aquest dissabte a les 7 de la tarda. Si els últims dies hem parlat amb dues de les tres colles convidades, els castellers de Vilafranca i els marrecs de Salt, avui és el torn dels maduixots de l'Alt Maresme. Entrevistarem el seu cap de colla, Esteve Sebastià. També sabrem com es presenta l'acte de cloenda de la celebració del 5è aniversari del Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament de Lloret. S'han preparat diverses activitats. Ens ho explicarà la seva directora, l'artista lloretenca Neus Dalmau. Ens farem ressò de la festa del barri dels pescadors, de la Revetlla. Es tracta de la 37a edició d'aquesta Revetlla de Sant Pere. Parlarem amb el president de l'Associació de Veïns, Pere Calventus. D'altra banda, centrarem la nostra atenció en la Fira de Pintura i Ceràmica a càrrec d'artistes lloretencs. La podrem trobar aquest dissabte durant tot el dia al passeig Jacint Verdaguer. Ens donarà més detalls la seva organitzadora, Estela González. A més, també anunciarem les diferents activitats programades per aquest dijous, com el concert de Tono Blas i Ignasi Prunés en el Festival de Guitarra del Mediterrani i les visites teatralitzades i que realitzen al cementiri modernista a motiu de la lluna plena.
Doncs se'n gira molta feina pel Bon Dia Bona Hora d'avui. També volem afegir que el Girona de futbol ja ha fet efectiva l'opció de compra del lloretenc Marc Muniesa, que estarà fitxat té contracte fins al 2021 amb el Girona, provinent de l'Stoke City. Recordem que aquesta temporada havia jugat com a cedit. I si tinguéssim temps, també us explicaríem que la Cobla Juvenívola de Sabadell serà l'encarregada de l'audició de sardanes d'aquest dissabte. Tot plegat aquí al Bon Dia Bona Hora, on també us oferirem la informació del temps i l'actualitat general. A la producció, Rosa Giral i Moisés García. Posant-hi veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs, com us dèiem, us oferim sempre la previsió del temps amb en Miquel Berni. Són les 8 i 4. Avui hi ha hagut una tempesta a primera hora, per molts encara la nit, matinada. Segur que hi ha molta gent que ni se n'ha adonat. Miquel Berni, què ens expliques per avui? Bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada de temps més insegur i més variable d'aquesta setmana. Els intervals de núvols s'aniran fent presents, no de forma compacta, sinó que a tones deixant lloc a les clarianes. I també cal esperar la possibilitat d'algun xàfec sobtat i curt, especialment de cara a la tarda, més que no pas aquest matí. Els ruixats i tempestes de fet han de ser importants en sectors del Pirineu i Prepirineu, atents a possibles tempestes fortes cap al Ripollès, al Berguedà, a sectors també fins i tot de l'altiplà central. A la costa, en tot cas, arribaran de forma molt més desgastada aquests possibles xàfecs. De cara a divendres, temps més estable, predomini del sol ja, a la tarda encara alguns ruixats al Pirineu, però ja molt més aïllats, i el cap de setmana que l'esperem amb temps estable i predominat pel sol. Pel que fa a les temperatures, els xàfecs d'avui no evitaran que la calor sigui intensa, temperatures de sensació de 32-33 graus al migdia, i de cara als dies vinents la calor es mantindrà durant el cap de setmana, fins i tot amb una mica d'augment, descens, per tant, termòmetres que van a l'alça. I atents perquè els mapes d'avui ens dibuixen el pic de calor o les temperatures més altes d'aquest inici de juliol de cara als primers dies de la setmana que ve. Entre dilluns, dimarts i dimecres, coincidint amb aquests primers dies del nou mes, sembla que serà quan les temperatures tocaran sostre i tindrem valors de sensació fins i tot de 35 graus. De fet, tota la setmana que ve, sense que hi hagi d'haver valors especialment alts o una situació de calor extraordinària, sí que s'entreveu amb calor intensa tota la setmana que ve, i sembla que haurem d'esperar possiblement el cap de setmana del 6-7 per veure alguna refrescada. Tot això haurem d'anar seguint els dies vinents, però de moment els mapes del temps pinten una tongada bastant llarga de dies de calor, si bé no extraordinària, sí intensa.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ja veiem avui jornada inestable, la més inestable, si més no, de la setmana. Han caigut aquí a Lloret, com dèiem, hi ha hagut una petita tempesta, han caigut 2 decilitres per metre quadrat. I pel que fa a les temperatures, a l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, que la tenim al barri del Rieral, ens marca 22 graus i la humitat molt elevada respecte a aquests últims dies, puja al 91%. I aquí, al centre, temperatura ja a aquesta hora de 25 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 7 minuts, repassem què diu la premsa en aquest dijous 28 de juny. Per cert, felicitar a tots... demà és, avui és la revetlla. Demà és Sant Pere, sempre m'equivoco, com que és la revetlla el 28. En aquest dijous 28 de juny, repassem titulars. Un jutge permet recuperar el nom que tenia en néixer el nen robat de Banyoles. La sentència anul·la la inscripció al registre civil com a Joan Coll després de 10 anys de litigis judicials per aconseguir que se li reconegués la seva identitat real. El seu nom real és Juan Francisco Beamonte Isern. És el titular més destacat del Diari de Girona en un dia en què també veiem una imatge d'Empúries, i diu que ja es pot visitar en 3D l'Empúries romana. El jaciment estrena un itinerari guiat amb ulleres de realitat virtual. Més titulars en aquesta portada. El Suprem confirma el processament de Puigdemont i 24 líders més del procés. Estan acusats de rebel·lió, malversació i desobediència, i s'obre la porta a la inhabilitació temporal. De fet, aquest titular és el principal del Punt Avui, que titula "A un pas de la suspensió", i també explica que el Suprem confirma el processament de Puigdemont i 14 dirigents republicans més i obre la porta a suspendre els diputats acusats de rebel·lió. Haurem de confirmar aquesta dada perquè el diari El Punt diu que són 14 dirigents més i el diari de Girona diu que són 24 els dirigents líders del procés, que també se'ls ha confirmat el processament. El diari de Girona també explica que les paneroles, la vespa asiàtica, el mosquit tigre i les xinxes seran les plagues a l'estiu. Les pluges a la primavera i l'arribada de la calor n'afavoreixen l'aparició a la província de Girona. Recordem que les paneroles, per qui no ho sàpiga, són el que molta gent li diu escarbats, en castellà cucaratxes, en català en realitat es diuen paneroles. Mor a la presó el pistoler d'Olot, que va matar 4 persones el 2010. Pere Puig patia un càncer i havia estat condemnat a 60 anys pel crim múltiple. També en successos troben els cossos de 2 homes en un garatge ocupat a Riells. El túnel entre la C260 i Figueres encara continua tancat al trànsit. Retiraran el sostre amiant de l'escola del Mau Carles de Girona. També llegim a la portada del diari de Girona que hi ha un record a Ortega Monasterio i a Viladesau a la cantada de Baneres de Calella. I en esports, en futbol, el Girona executa la clàusula per comprar Muniesa al Stoke City. Al Punt Avui, titulars diferents, a banda de la suspensió que ja hem comentat, diu que també estan pendents encara del Parc Central a Girona. Ajuntament i veïns acorden una proposta per les obres que falten. A Figueres, el relleu de Marta Felip es complica. Torra proposarà un referèndum pactat a Sánchez. El president diu a Washington que el 9 de juliol plantejarà al mandatari espanyol exercir l'autodeterminació de forma acordada. I finalment, l'últim titular que destaquem és l'ordenança Dolors a Sarrià per fer pressió a Hinojosa. La paperera continua acumulant queixes.
Més titulars de la jornada són els següents. Els llegim directament de la primera plana del País, que diu: el govern dona el primer pas per traslladar els presos del procés. El Periódico diu que els líders dels líders del procés sense vot al Parlament. La Razón: el Parlament farà boicot a la suspensió dels processats. El diari Ara: el jutge Llarena ja pot suspendre els diputats encausats. L'ABC obre amb el primer cas de corrupció del PSOE de l'era Sánchez. El Mundo, en la mateixa línia, esclata un altre cas de corrupció en el socialisme valencià. I La Vanguardia aprofundeix amb el jutge ultima la suspensió dels líders del procés.
I repassem altres notícies, una d'última hora, i és que Quim Torra ha plantat l'ambaixador als Estats Units, Pedro Morenés, i han demanat la dimissió pel grau d'insult.
La delegació catalana en bloc ha marxat de la inauguració de l'acte que havien assistit durant el discurs de l'ambaixador que ha acusat el president català de mentir.
També repassem altres titulars. Internat en un centre al menor de 15 anys detingut per l'agressió sexual de la nova manada.
El noi, consumidor habitual d'alcohol i haixix, havia estat víctima de maltractaments per part del seu pare i té un procés obert per violència masclista. De la nova manada, el nombre de detinguts puja a 5.
I sobre la manada, la víctima ha trencat el silenci amb una carta al programa de Ana Rosa de Telecinco.
El missatge anima a denunciar i alerta que les víctimes no han de callar perquè, si no, guanyen ells.
Els Jocs del Mediterrani tornen a ser notícia per una cosa negativa. Ara investiguen una presumpta agressió sexual d'un atleta turc participant als Jocs.
El noi de 26 anys hauria agredit sexualment a una jove britànica a la platja de Salou.
En un altre ordre de qüestions, el govern espanyol vol equiparar els impostos del dièsel amb els de la gasolina.
L'equiparació es vol fer de manera esglaonada en un termini de 4 anys. Els objectius són recaptar 2.000 milions més i que baixi el consum per reduir la contaminació.
Atenció, ara els pares de nadons retiren del mercat la Protecol, un producte pels còlics de nens i lactants.
La decisió arriba després que el medicament hagi causat a França una reacció al·lèrgica greu a un nadó de 8 dies.
I els Estats Units autoritzen el primer fàrmac basat en el cànnabis.
És l'Epidiolex i està indicat per a dues formes rares i greus d'epilèpsia.
També als Estats Units, la justícia ordena a Donald Trump que torni als seus pares els nens separats a la frontera.
Un jutge de Califòrnia vol que els menors de 5 anys separats dels pares a la frontera amb Mèxic tornin a estar junts abans de 14 dies.
En plana cultural, Eva Baltasar ha guanyat el Premi Llibreter 2018 amb l'obra Per Magel.
El guardó reconeix el millor llibre català de l'any, l'obra Teoria General de l'Oblit de l'escriptor angolès José Eduardo Agualusa ha estat premiat en la categoria d'altres literatures.
I en esports, ahir explicàvem que Diego Campos se'n va al Barça B i deixa el Manresa. Doncs bé, l'equip en el seu retorn a la CB tindrà com a entrenador Joan Peñarroya.
El tècnic torna al club vegenc com a entrenador per a les dues pròximes temporades.
I ens situem ara a les 8:14.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
una pizza, un plato de pasta y un postre artesanos pueden ser buenos o buenísimos. Esta es la diferencia del restaurante Il Brigantino. Claudio Checón, nuestro nuevo cocinero, se encarga que vengas y repitas. Además de la cocina italiana, podrás degustar pescados frescos y, como gran novedad, el Art Tomahawk. Un menú delicioso con una extensa carta de vinos. Cada dos viernes a las 9 de la noche, cata maridaje en nuestra bodega. Restaurante Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-1228.
Propera parada, La Habana. L'agència de viatges Tastets de Mont et porta a Cuba el gener del 2019. Afanya't i assegura la teva plaça per gaudir d'una experiència inoblidable. Visitarem la Cuba dels Indianos i del lloretenc Constantí Ribalaigua, pare del Daiquiri i de l'històric Floridita. Viatge a Cuba i La Habana amb Tastets de Mont, per a un grupet reduït de persones amb sortida des de Lloret i voltants. Som al carrer Sant Albert 12 de Lloret. Reserva la teva plaça al 972-90-63-33 o a info@tastetsdemont.cat. Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran l'1 de setembre.
Ups, m'han robat la moto.
Ups, el RAC te'n paga un altre igual. Perquè la nova assegurança de moto del RAC té la millor cobertura antirrobatori. A més, t'ofereix l'assistència més completa i tot al millor preu. Ups, la teva assegurança et dona tot això?
Informa't a l'oficina RAC de Lloret. 25 anys al teu servei. Ens trobaràs al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I si la contractes ara, et regalem 50 euros en benzina. RAC. I som per ajudar.
Clínica Fenals, 15 anys.
Clínica Fenals celebra el seu 15è aniversari amb l'ampliació de les seves instal·lacions, amb més superfície i nous tractaments per apropar la medicina estètica i regenerativa més que mai. Trasplantament capilar amb la tècnica FUE, pèl a pèl, remodelació corporal amb làser lipòlisi i també tractament ginecològic de la incontinència urinària amb làser. Aquests són alguns dels tractaments que pots gaudir a la Clínica Fenals. I sense sortir de Lloret de Mar, demana una visita informativa gratuïta Twitter al 972 36 43 28. Financem els teus tractaments d'estètica. Més informació al web www.clinicafenals.com. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 Baixos de Lloret. Clínica Fenals, 15 anys amb tu.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 00 49.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Campanya informativa important.
La regidoria de la dona de l'Ajuntament de Lloret de Mar, amb la col·laboració de l'Associació de Dones L'Aurora, promouen una campanya de sensibilització contra les agressions sexuals a les festes i llocs d'oci. Es busquen voluntaris o voluntàries que vulguin formar part del punt informatiu Lila, que farà la campanya durant els concerts del Clon Festival. Els interessats o interessades podeu trucar al puntet, telèfon 972 37 22 68, o enviar un correu electrònic a dones@lloret.cat. Data límit, dilluns 2 de juliol. Només sí, és sí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit i dinou, avui comencem el Bon Dia, Bona Hora. Benvinguts tots al despertador matinal de la ràdio de Lloret, parlant del ple. Lloret de Mar vol suspendre la tramitació de llicències pel lloguer de gins elèctrics, que són els patinets elèctrics, també scooters i monopatins, i l'obertura també de nous clubs de fumadors de cànnabis. Totes dues propostes formen part de l'ordre del dia del ple ordinari que se celebra avui a partir de les 6 de la tarda.
En el cas dels ginys elèctrics, no estan inclosos en la normativa i ordenances de trànsit i circulació i es vol regular la seva activitat després de la tendència a l'alta del seu ús. En aquest sentit, s'ha detectat un augment de la inseguretat per la seva presència, especialment amb els vianants i els ciclistes que veuen ocupat el seu espai.
D'altra banda, també es vol suspendre les autoritzacions per l'obertura de nous clubs i associacions de fumadors de cannabis i altres substàncies per consum propi. L'objectiu és estudiar-ne una reforma causada al creixement en l'activitat que s'ha experimentat. Amb tot, es vol evitar també el tràfic de substàncies estupefaents i els problemes en la convivència dels veïns.
Però en el ple d'aquest dijous es tractaran altres temes com, per exemple, la suspensió de l'activitat comercial dels establiments de souvenirs en els principals eixos de la vila. A més, també es preveu aprovar de manera provisional el Pla Especial Urbanístic del Càmping Lloret Blau i el model de control intern en règim de fiscalització.
Altres punts que es portaran a debat seran la ratificació de la dissolució del Consorci per la Gestió de la Televisió Digital Local de la Selva Marítima i l'acceptació del nomenament de l'Ajuntament com a patró de la Fundació Climent Guitart.
El ple començarà a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a través de la ràdio i del Facebook Live.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 i 21, parlem un dia més de la Diada Castellera d'aquest dissabte a Lloret. Els Marrecs de Salt tenen cita doble aquest cap de setmana, però tot i així no han volgut perdre's l'esdeveniment. El compartiran amb els castellers de Vilafranca i els maduixots de l'Alt Maresme.
El president dels Marrecs, Sebastià Morató, assegura que la seva colla portarà cap a 150 persones que faran castells de 8.
Castells de 8 assegurats, 3, 4, 8 segurs, i veurem si podem portar torre o alguna cosa més de temps aquest dissabte a la tarda. Bueno, intentarem sempre mobilitzar el màxim número de castellers efectius. Últimament estem desplaçant entre 140 i 150 persones a cada actuació. El que passa és que aquest cap de setmana tenim una actuació, un cap de setmana d'una doble actuació, que actuem dissabte a la tarda aquí a Lloret, en Vilafranca, amb Maduixots, i l'endemà anem a Sant Cugat amb uns xiringuers. Per nosaltres això és una cosa que surt de la normalitat, però bueno, intentarem moure el màxim de persones. Jo crec que entre 140 i 150 persones els serem segures a Lloret.
Els Marrecs de Salt van néixer fa més de 20 anys i els seus membres estan molt satisfets de la trajectòria.
Els Marrecs són una colla fa 22 anys que s'han posat en marxa. Ara com ara estem en un nivell de gran els nivells de Castelldenou, però bueno, 22 anys de castells aquí a la província de Girona és important. Ha costat molt poder estar on estem ara. És feina no, dels últims 2-3-4 anys, és una feina de fa molt de temps. Les últimes directives es va marcar una línia fa uns 10-11 anys enrere i això ens ha la feina i la constància i l'implicació de la colla ha permès arribar on estem en aquests moments.
Com diem, també hi haurà les colles dels castellers de Vilafranca i dels maduixots de l'Alt Maresme. Aquesta última es va fundar l'any 2013 amb l'objectiu de representar les sis poblacions que formen l'Alt Maresme.
Són Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar i Calella. Més tard també s'hi van afegir participants de Blanes. El seu color representatiu és el vermell.
La Diada Castellera de Lloret arriba per primera vegada aquest dissabte. Començarà a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila.
Ja hem parlat al llarg de la setmana amb els castellers de Vilafranca i els Marrecs de Salt, doncs avui entrevistem els maduixots de l'Alt Maresme. Ho ha fet en Moisès.
Parlem amb el cap de colla dels castellers de l'Alt Maresme, Esteve Sebastià. Molt bon dia.
Bon dia.
Què heu preparat per la Diada Castellera de Lloret de Mar?
Doncs, com era una diada així molt important, que ens havia vingut així al principi del calendari, que no la teníem prevista, però degut a la importància de la diada, hem avançat molta feina durant aquestes últimes setmanes per intentar portar els màxims castells possibles i intentar fer algun castell que aquesta temporada no hem fet.
Com quin? Ens podries posar algun exemple?
Bueno, estem acabant de tancar, aquesta temporada encara no hem fet el 4 de 7, i el volem portar a plaça, i si tot va bé aquesta última setmana d'assaig i podem fer les bones proves, volem tornar a portar el 5 de 7 a plaça, que l'any passat no el vam poder portar en cap moment de la temporada, i aquest any ens està donant molt bons resultats a l'assaig, i creiem que és una gran diada per poder-lo portar.
Quants membres de la vostra colla hi haurà?
Doncs prop d'uns... A hores d'ara, amb totes les confirmacions que tenim i tot això, jo crec que arribarem als 110, por ahí de gent comptant la canalla, comptant la gent dels acompanyants i comptant tota la gent que forma la colla.
Entenem que hi ha gent de totes les edats.
Sí, sí, sí. El bo del fet casteller és això, és el fet de que tenim gent des de famílies completes, des dels més petits als més grans, i que tothom als castells té una peça a fer, un lloc que ocupa les pinyes, a qualsevol del castell, i això és bastant important.
Què representa per vosaltres participar en aquesta Diada de Lloret, que es fa per primera vegada?
Per nosaltres és un fet molt important, és una població que està molt a prop del que nosaltres és el nostre territori, que és el Maresme i la Selva Marítima, que, i és molt important degut a que, clar, una colla del nostre nivell de 7, 7 i mig, que es belluga així, li costa molt també acabar actuant amb colles grans com són Marrecs, que són els nostres padrins i tenim molt bona relació, però sobretot amb els castells de Vilafranca, una colla puntera en el món casteller, i és molt important per nosaltres poder actuar allà al costat d'ells, en aprendre'n, a compartir plaça, i això és una cosa que a nosaltres ens motiva molt. És una gran oportunitat que tenim, que estem molt agraïts.
Tothom amb molt de respecte, amb els castellers de Vilafranca.
Sí, 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 és... Clar, clar, és com un equip de futbol de segona B, o que, hòstia, que pot tenir l'oportunitat de jugar i de compartir camp amb un Barça. I llavors, clar, és allò de moltes ganes de compartir plaça amb ells. Sabem que és una colla que està també molt per ajudar les colles que estan treballant fort i bé des de baix, i per nosaltres és realment una cosa que ha motivat a l'hora d'encaixar en el calendari aquesta actuació a Lloret, per la proximitat que tenim i també perquè creiem que és important donar-nos a conèixer, perquè fins i tot gent de Lloret s'animi a venir també a fer una part de la nostra colla, i aquesta proximitat i amb aquestes grans colles actuant és tot un plaer i orgull.
Esteve, parla'ns de la vostra colla. Qui són els castellers de l'Almaresme?
Els castellers de l'Almaresme, aquesta és la cinquena temporada. Al final d'aquest any començarem a celebrar els cinc anys de la colla. És una colla que va néixer amb una filosofia una mica diferent a les actuals, no vinculada només a una població, sinó extensible a un territori. Sabíem que era difícil crear una colla en una població de 15.000, 20.000 habitants, i per això es va apostar per aquest model, que fos una colla més de territori que una colla d'una ciutat, per trencar una mica també les barreres de la pertanyença als pobles, i que potser pues, no et fes de gust anar a una colla que es digui allà com el poble del costat, pues intentar una mica aglutinar un cert territori. Vam començar sent 6 pobles del Maresme, el segon any que són Calella, Blanes, Palafoll, Santa Susana, Tordera, Pineda i Malgrat, i després vam afegir el segon any, degut a la gent que va entrar a Blanes, vam afegir Blanes dintre del nostre àmbit, i això ens ha portat a ser una colla que des del principi ha crescut molt, hi ha molta gent, i que ens ha pogut permetre fer una evolució bastant ràpida en el món casteller, i poder portar des del primer any a finals del primer any, ja vam fer el primer castell de 7, i després hem seguit una evolució bastant bona en aquest sentit.
Doncs, Esteve, convidem a tothom a venir a veure la Diada.
Sí, sí, tothom convidat. Jo crec que serà una Diada que, en el moment que estem actual del món casteller i en el calendari actual, que es veuran grans castells, Marrecs està fent una feina impressionant i està fent grans castells, i Vilafranca, com sempre, jo crec que portarà el millor a Lloret, i nosaltres intentarem també, des de la nostra modesta opció, poder també aportar el màxim possible i animar tothom a que vingui, a que ens conegui, i fins i tot això, la gent de Lloret, si té ganes de castells i monodocastells, també que ens acompanyi i vulgui formar part també dels castells de l'Almaresme.
Esteve Sebastià, cap de colla dels castellers de l'Almaresme, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
De res, a tu.
Viu la Diada Castellera de Lloret de Mar. Gaudeix de la construcció de torres humanes de fins a 10 pisos d'alçada. L'esforç personal i col·lectiu per assolir un objectiu. Dissabte 30 de juny, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila. Participen els maduixots de l'Alt Maresme, els marrecs de Salt i els castellers de Vilafranca. Força, equilibri, valor i seny a la Diada Castellera a Lloret de Mar.
mesures de prevenció d'incendis forestals.
Les urbanitzacions hauran de mantenir els vials, cunetes, parcel·les no edificables i una zona de 25 metres al voltant de la urbanització lliure de vegetació baixa i arbustiva. Les branques dels arbres han de ser esporgades fins a un terç de la seva alçada i una separació entre arbres de 8 a 10 metres. Les urbanitzacions també hauran de disposar d'una xarxa d'hidrants de 10 centímetres i un pla d'actuació segons la guia disponible al Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament.
Mesures de prevenció d'incendis forestals. Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Hem sentit ara els senyals horaris de 8:45. Donem pas a Miquel Bernis amb la informació meteorològica. Miquel, bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada de temps més insegur i més variable d'aquesta setmana. Els intervals de núvols s'aniran fent presents, no de forma compacta, sinó que a tones deixant lloc a les clarianes. I també cal esperar la possibilitat d'algun xàfec sobtat i curt, especialment de cara a la tarda, més que no pas aquest matí. Els ruixats i tempestes, de fet, han de ser importants en sectors del Pirineu i Prepirineu, atents a possibles tempestes fortes cap al Ripollès, al Berguedà, a sectors també fins i tot de l'altiplà central. A la costa, en tot cas, arribaran de forma molt més desgastada aquests possibles xàfecs. De cara a divendres, temps més estable, predomini del sol ja, a la tarda encara alguns ruixats al Pirineu, però ja molt més aïllats, i al cap de setmana que l'esperem amb temps estable i predominat pel sol. Pel que fa a les temperatures, els xàfecs d'avui no evitaran que la calor sigui intensa, temperatures de sensació de 32-33 graus al migdia, i de cara als dies vinents la calor es mantindrà durant el cap de setmana, fins i tot amb una mica d'augment, descens, per tant, termòmetres que van a l'alça. I atents perquè els mapes d'avui ens dibuixen el pic de calor o les temperatures més altes d'aquest inici de juliol de cara als primers dies de la setmana que ve. Entre dilluns, dimarts i dimecres, coincidint amb aquests primers dies del nou mes, sembla que serà quan les temperatures tocaran sostre i tindrem valors de sensació fins i tot de 35 graus. De fet, tota la setmana que ve, sense que hi hagi d'haver valors especialment alts o una situació de calor extraordinària, sí que s'entreveu amb calor intensa tota la setmana que ve, i sembla que haurem d'esperar possiblement el cap de setmana del 6-7 per veure alguna refrescada. Tot això haurem d'anar seguint els dies vinents, però de moment els mapes del temps pinten una tongada bastant llarga de dies de calor, si bé no extraordinària, sí intensa.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs cap de setmana calorós. Avui, com deies també, temperatures elevades, malgrat que sigui una mica ennuvolat el dia. 22 graus al barri del Rieral, 89% d'humitat. 26 graus al carrer Sant Pere.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui una de les notícies més destacades de la jornada és la que destaca el Punt, a un pas de la suspensió. I és que el Tribunal Suprem ha confirmat el processament de Puigdemont i 14 dirigents republicans més i obre la porta a suspendre els diputats acusats de rebel·lió. És la notícia destacada, tot i que el diari de Girona la que destaca és que un jutge permet recuperar el nom que tenia en néixer el nen robat de Banyoles. Joan Coll, després de 10 anys de litigis judicials, ha aconseguit que se li reconegui la seva identitat real, que és Juan Francisco Beamonte Isern. Més notícies a la portada del diari de Girona. Paneroles, vespa asiàtica, mosquit tigre i xinxes seran les plagues a l'estiu. En successos, mor a la presó el pistoler d'Olot, que va matar 4 persones el 2010. És Pere Puig, que patia un càncer. Troben els cossos de 2 homes en un garatge ocupat de Riells. També es fa ressò el diari de Girona de la visita en 3D que es pot fer a l'Empúries Romana. S'ha estrenat aquesta guia amb ulleres de realitat virtual. En el cas del Punt, a banda de la notícia política de la jornada, també s'hi destaca que estan pendents encara del Parc Central a Girona. Ajuntament i veïns acorden una proposta per les obres que falten. I altra vegada, en política, Quim Torra proposarà un referèndum pactat a Pedro Sánchez. El president diu a Washington que el 9 de juliol plantejarà al mandatari espanyol exercir l'autodeterminació de forma acordada.
Més titulars de la jornada els trobem als rotatius El País. El govern dona el primer pas per traslladar els presos del procés. El Periódico, els líders del procés sense vot al Parlament. El diari La Razón, el Parlament fa boicot o farà boicot a la suspensió
dels processats. El diari Ara, el jutge Llarena ja pot suspendre els diputats encausats. L'ABC, el primer cas de corrupció del PSOE de l'era Sánchez. El Mundo, esclata un altre cas de corrupció en el socialisme valencià. I finalment, La Vanguardia avui titula «El jutge ultima la suspensió dels líders del procés».
I una notícia d'última hora, Quim Torra ha plantat l'ambaixador als Estats Units, Pedro Morenés, i en demana la dimissió pel grau d'insult.
La delegació catalana en bloc ha marxat de la inauguració de l'Smithsonian Folk Life durant el discurs de l'ambaixador que ha acusat el president català de mentir.
Successos. Internat en un centre al menor de 15 anys detingut per l'agressió sexual de la nova manada.
El noi, consumidor habitual d'alcohol i així, havia estat víctima de maltractaments per part del seu pare i té un procés obert per violència masclista. De la nova manada, el nombre de detinguts puja a 5.
Això era de la nova manada. Doncs sobre la manada, la víctima ha trencat el silenci amb una carta al programa Diana Rosa de Telecinco.
El missatge anima a denunciar i alerta que les víctimes no han de callar perquè, si no, guanyen ells.
Els Jocs del Mediterrani tornen a ser notícia per una cosa negativa. Ara investiguen una presumpta agressió sexual d'un atleta turc participant als Jocs.
El noi de 26 anys hauria agredit sexualment a una jove britànica a la platja de Salou.
També és notícia que el govern espanyol vol equiparar els impostos del dièsel amb els de la gasolina.
L'equiparació es vol fer de manera esglaonada en un termini de 4 anys. Els objectius són recaptar 2.000 milions més i que baixi el consum per reduir la contaminació.
Atenció als pares de nadons. Retiren del mercat la Protecol, un producte pels còlics de nens i lactants.
La decisió arriba després que el medicament hagi causat a França una reacció al·lèrgica greu a un nadó de 8 dies.
Als Estats Units autoritzen el primer fàrmac basat en el cannabis.
És l'Epidiolex i està indicat per a dues formes rares i greus d'epilèpsia.
També als Estats Units la justícia ordena a Donald Trump que torni els seus pares, els nens separats a la frontera.
Un jutge de Califòrnia vol que els menors de 5 anys apartats dels pares a la frontera amb Mèxic tornin a estar junts abans de 14 dies.
En plana cultural, Eva Baltasar guanya el Premi Llibreter 2018 amb l'obra Per Magel.
El guardó reconeix el millor llibre català de l'any, l'obra Teoria General de l'Oblit, de l'escriptor angolès José Eduardo Agualt Lussa, ha estat premiat en la categoria d'altres literatures.
I en esports, en bàsquet, Joan Peñarroya serà el nou entrenador del Manresa a l'ACB.
El tècnic torna al club vegenc com a entrenador per a les dues pròximes temporades.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui ho veiem a la portada del diari de Girona, ho destacàvem nosaltres també en portada. Marc Muniesa és fitxat pel Girona. El primer fitxatge és de casa, diu El Punt, que explica que el Girona anuncia que fa efectiva la clàusula de compra obligatòria de Marc Muniesa a l'Stoke City. El lloretenc serà blanc i vermell fins al juny del 2021. També se'n fa ressò el diari de Girona, destacant que és el primer fitxatge oficial. Una altra notícia que comparteixen els dos diaris és que l'escriptora Alba Sàsquia, molt vinculada a Lloret, serà la pregonera de la Festa Major de Blanes. Els actes es faran del 21 al 28 de juliol en 4 escenaris repartits per tota la localitat. En plana esportiva, el diari de Girona es fa ressò que Riqui renova amb el Lloret i viurà el seu 12è curs a l'equip, en el Club Lloretenc. I una última notícia és un reportatge que ofereix el diari de Girona, a la pàgina 12, sobre la llista de greuges dels ecologistes a la Costa Brava, i a un requadre que parla del perllongament de la C-32 fins a Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora. Queden ara 21 minuts per les 9. Moment de parlar del Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament de Lloret, el LEAT, que tanca avui els seus actes de celebració del 5è aniversari.
S'han preparat diferents activitats. Una de les figures protagonistes serà la del pintor Joaquim Comas Regí. La seva família donarà una de les seves obres a l'Ajuntament. A més, també es parlarà sobre Manuel Viussà i Gertrudis Galí en una taula rodona programada.
L'acte de cloenda acabarà amb l'actuació del cor Arts Nova Lloret, tot plegat a partir de les 8 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca. Tenim als estudis la directora del LEAT, l'artista lloretenca Neus Dalmau. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què s'ha preparat com a cloenda? Dèiem que les activitats comencen a les 8 del vespre i hi ha diverses coses.
Sí, hi ha, diguem-ne, tres activitats, tres actes complementaris a el que és l'exposició, que ha durat un mes. I seran aquestes tres coses. Primer farem una petita glosa de lo que ha sigut la història artística de Joaquim Comas Regí, i en nom de la família seva de Barcelona farem una donació a l'Ajuntament i al poble de Lloret d'una de les seves obres. Després, la segona activitat serà una petita taula rodona o exposició sobre aquesta parella d'artistes que hem tingut l'honor de tenir durant tot aquest mes, Manuel Viussà i Gertrudis Galí, per fer aquesta glosa d'aquesta parella vindran les autores del llibre Manuel Viussà i Gertrudis Galí, una parella d'artistes que es van quedar a l'exili. Vindran Imma Rius, Núria Gibert, historiadores de l'art, alumnes directes de Manuel Viussà i Gertrudis Galí. També Ramon Vallvé, un lloretenc que el va conèixer i va assistir a les seves classes a Andorra. I també la presència de Joana Viussà Galí, que és la filla d'ells dos i que ens ha facilitat tan generosament, amb aquesta gran generositat, l'accés a les obres de la família, que són les que exposem en aquesta mostra. Després, com a acabament, hem convidat a venir a una altra de les obres del LEAT, per dir-ho així, el Cor Arts Nova Lloret, que faran unes quantes peces per acabar la festa.
Parlarem ara una mica de tot. Comencem centrant-nos en la figura de Joaquim Comas Regí. Podem conèixer més detalls a l'acte d'avui, però un resum d'aquesta glossa. Qui va ser Joaquim Comas Regí?
Joaquim Comas Regí ha estat un pintor molt estimat a Lloret, perquè era un pintor-pintor, un pintor de plenairista. Tota l'obra de Joaquim Comas Regí ha voltat al voltant dels paisatges i la natura de Lloret. Però des de que va començar a pintar fins que va fer la seva última obra, que va ser amb 90 anys, l'última pintura que veureu és l'entrada de la parròquia de Sant Romà. I ell, amb 92 anys, crec que tenia quan va morir, fa 10, doncs ell encara tenia teles en blanc per seguir pintant. Farem una mica de repàs del que ha estat la seva obra, perquè considerem que és un gran pintor de Lloret. Va ser alumne d'en Llaveries i també de Sala Lloberes. I segons Llaveries era el millor pintor que teníem a Lloret en aquesta època, sí.
Dos clàssics de Lloret.
Doncs sí, doncs sí. I el digníssim hereu, el Joaquim Comas Regí. Farem una mica de visió de la seva obra.
Sabeu des del LEAT què en farà l'Ajuntament del quadre, on el penjarà?
No.
No us han dit encara?
No, encara no n'hem parlat d'això. I tampoc hem concretat encara amb la família quina de les obres serà, perquè ells són els que tenen l'última paraula, van portar tres obres de Barcelona per exposar i no sabem quina serà.
Doncs sorpresa, sí, que revelarà aquesta nit. Sí. Després es farà aquesta glossa de Manuel Viussà i Gertrudis Galí. N'hem parlat alguna vegada aquí a la ràdio, però què en destacaríem?
Aquesta parella d'artistes, Manuel Viussà, pintor, gravador, i Gertrudis Galí, escultora, ens han vingut d'una forma espectacular. D'alguna manera és com si la pintura d'aquests dos artistes volgués estar present en l'exposició del LEAD, perquè ni teníem ni idea que els exposaríem, sinó va ser 15 dies abans que el Joan Casas em va dir: ostres, la filla del Viusà i la Galí ha vingut a viure a Blanes, parla amb ella. I a partir d'aquest contacte es va donar d'una forma molt ràpida i potser un tant precipitada, perquè jo tenia la sala exposada, el LEAD teníem la sala reservada des de feia un any, i 15 dies abans ens apareix aquesta obra d'un immens valor.
Per llavors, això parlaves de gran generositat, no?
Sí, perquè ha sigut un fet i fet, de dir vinga, això s'ha de mostrar, perquè a més aquesta ha coincidit de forma sincrònica i gairebé màgica amb el 20è aniversari de la mort de Manuel Viusà. Recordem que Manuel Viusà va ser condecorat. Això m'agrada molt explicar-ho, perquè ens explica una mica com va ser la, entre moltes cometes, transició aquí. Manuel Viusà va estar condecorat amb tots els alts honors després de marxar, de fugir durant el franquisme cap a l'exili. Va col·laborar amb la resistència i va tenir totes les condecoracions que li van poder donar a l'estat francès, honorífiques per la tasca que va fer amb la lluita contra els nazis, amb la resistència francesa. Ell estava a França i l'any 89 li va ser concedida, molt poc temps abans de morir, que això a vegades passa, correm, donem-los la condecoració, no fos cas que se'ns mori, com va passar amb el doctor Oró, això me'n recordo molt bé. Però bueno, en aquest cas va ser Manuel Viusà, l'any 1989 li van donar la Creu de Sant Jordi i no la va poder venir a recollir perquè encara estava en cerca i captura. Recordem que l'any 1989 estàvem amb el govern de Felipe González. M'agrada explicar aquesta anècdota perquè es vegi fins a quin punt molta gent ha arribat a patir l'exili, la persecució, la invisibilització i l'anorreament, és a dir, aquesta gent no han existit, sí que han existit. Han existit i ara volen ser-hi també. Mm.
I Neus, hauríem d'anar acabant, però volíem comentar abans d'acomiadar-nos el primer any d'aquesta coral Ars Nova Lloret, que actuaran en aquest fi de festa de celebració del 5è aniversari. Quina valoració en feu? Com ha anat aquest primer any?
Estem molt contents, estem realment contents, molt contents, impressionats, perquè ha estat també una cosa molt espontània i molt com de congriar energies i de sobte, pam, va, i surt un cor amb tanta gent, després d'haver fet aquests càstings rigorosíssims, amb gent que mai no havien cantat amb un cor i de seguida comencem a sonar bé. No sé què pot passar d'aquí força temps, perquè ara ja comencem a sonar bé. Donem molt les gràcies al grandiós professional que és en Joan Casas per també doncs haver congriat això i haver pogut tirar endavant aquesta iniciativa. Aprofito per demanar que necessitem homes tenors. Aprofito per fer una crida.
Doncs fem aquesta crida, que ja l'hem fet altres vegades, sembla que no acaben d'animar-se.
Sempre anem una mica fluixos de la corda de tenors i bueno, tornem a fer una crida.
Doncs tornem a fer la crida.
També donem moltes gràcies a totes les facilitats que ens han donat des del teatre a l'Ajuntament per poder fer aquest somni del cor que fos una realitat, que ja ho és.
Doncs llarga vida aquest cor i també el LEAD. Avui es tanca el 5è aniversari i ara apa el 10è aniversari.
Sí, això diuen. Ara m'estaves comentant, Maria, que ostres, com ha passat el temps? Sembla que sigui ahir que vam presentar a Lloret aquesta nova associació. Sí, sembla que sigui ahir. És bestial.
És increïble.
De totes maneres, amb aquests 5 anys hem fet moltes coses i sembla que sigui ahir, però mare de Déu.
Tot el que s'ha fet.
Tot el que s'ha fet i esperem fer-ne moltes més.
Doncs moltes felicitats, que vagi molt bé la cloenda del 5è aniversari, Neus Dalmau.
Moltes gràcies.
Una abraçada, fins aviat.
Gràcies, Maria. Adéu-siau.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Dotze minuts queden ara per arribar a les 9 i parlem d'actes, més actes per avui. Aquesta nit al barri dels Pescadors celebra la Revetlla de Sant Pere. És una festa tradicional que es va començar el 1981 i que arriba a la 37a edició.
L'ambient mariner serà el principal protagonista d'aquesta nit. Com sempre, els veïns han organitzat una cantada d'havaneres que enguany anirà a càrrec del grup Mar i Vent. A més, repartirà cremat per a tots els assistents.
La revetlla és avui a partir de 11:45 de la nit. Parlem de la festa amb el president de l'Associació de Veïns del Barri dels Pescadors, Pere Calventus, bon dia.
Bon dia.
I aprofitem també per felicitar-lo, tot i que Sant Pere és demà, avui és la revetlla, aprofitem des de la ràdio per felicitar-lo, perquè es diu Pere.
Moltes gràcies.
Com es presenta aquesta nit festiva de revetlla?
Esperem que avui no plogui. Vull dir, l'any passat, si ho recordeu, vam tenir un xàfec tremendo, però sembla ser que avui no plourà. O sigui que podrem fer la revetlla sense problemes.
Esperem que sigui així. En tot cas, si el temps aguanta i la pluja ho permet, què és el que s'ha preparat?
Doncs mira, saps que tenim un grup de veneres, que és el Mart i Vent, que ja tenen més de 20 anys de taules fent veneres, i a més doncs, nosaltres tenim, doncs, prepararem bunyols i farem el cremat típic, i bueno, es pensa que és la 37a edició de la revetlla, eh? O sigui que ja en sabem una mica de fer-les. Però bueno, sempre has d'anar vigilant, ja que no passi res.
Déu-n'hi-do, 37 edicions ja. En tot cas, ho té per la mà l'Associació de Veïns. D'on ve la tradició? Com va néixer? Ho recordeu?
Sí, bueno, això, quan es va muntar l'associació, hi havia un president, que era el Jaume Bosch, que era un home molt empenta i que va començar, doncs, a fer coses i a promoure i a proposar, i l'Ajuntament va col·laborar moltíssim amb nosaltres perquè també li va semblar molt bé, doncs, aquestes idees, i el Barri de Pescadors que fessin havaneres, doncs és... sembla que lliga, no?, les dues coses, pescadors i havaneres, amb la qual cosa, doncs, també amb la col·laboració de l'Ajuntament, que ens facilita, doncs, tot el que és la logística i a més el grup, doncs, podem continuar fent-ho.
Ara comentava en Jaume Bosch, fa relativament poc que ens va deixar, durant molts anys va estar empenyent al capdavant del Barri dels Pescadors, sempre hi ha un record especial per ell, no?
Sempre. Vull dir, de fet, era un home, doncs, que disfrutava el barri, el vivia intensament i ens feia, doncs, a tots els altres participar també del seu entusiasme. És un home, doncs, que jo sincerament trobo a faltar, i a mi, juntament amb mi, doncs, molts veïns trobem a faltar. Però bueno, mai es poden... Vull dir, el que ell ha fet, doncs, difícilment ho podrà fer ningú, i a més eren unes circumstàncies molt més complicades, i l'home, doncs, va fer molt pel barri, la veritat és aquesta.
De ben segur que no hi ha millor homenatge, per dir-ho d'alguna manera, que seguim les tradicions de les quals ell va ser un dels impulsors, no?
Sí, sí, és així.
Al Barri dels Pescadors hi ha poquets veïns, però en aquestes festes ve molta gent, no? Ve gent també de fora del barri.
Nosaltres contem que, per exemple, l'any passat, doncs, que va fer una pluja tremenda i tal, van venir 150, quasi 200 persones. Ja contem que al voltant de les 400 vindran.
Doncs
400 persones, que pensem, eh? Vull dir... Tenim bunyols i cremat per tothom, eh? Això no hi haurà problema.
I les havaneres són gratuïtes, no cal comprar entrada.
Sí, ni el cremat i els bunyols també.
Doncs tothom convidat a venir.
Gratuït, convidat tothom a venir. I benvinguts.
Esperem que vagi molt bé aquesta cantada d'havaneres. Pel que fa al Barri dels Pescadors, Lloret ha evolucionat moltíssim, però el barri segueix mantenint la seva essència, diríeu?
Sí, perquè queda, encara que està el rovell de l'ou, una miqueta, encara està mocant-ho, però bueno, continua sent una cosa aïllada, no entren vehicles, no entren cotxes, amb la qual cosa, doncs, hi ha una certa tranquil·litat, els veïns ens coneixem tots, per bé i per mal, perquè són molts anys de convivència, però vull dir que tothom ens coneixem, i bueno, doncs és una mica com eren abans, doncs, els pobles, que quan un estava malalt, doncs, el anaves a veure i sabies el nom de tothom. Ara hi ha alguna casa que està llogada, però bueno, a poc veuen també, doncs, que som un barri amb gent oberta i també s'integren.
Doncs això és com a les famílies, eh? Segur que hi ha bons moments i dolents, però l'important és estar sempre units.
Sí, 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 és així.
Doncs Pere Calventus, president de l'Associació de Veïns del Barri dels Pescadors, només ens queda desitjar que vagi molt i molt bé i sobretot agrair que hagueu utilitzat un cop més la ràdio de Lloret per fer-ne difusió. Moltes gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies i us esperem a tots.
Sis minuts per les 9. Seguim avançant. Parlem de més activitats. Ens n'anem ara fins dissabte, quan en el passeig Jacint Verdaguer es podrà visitar la Fira de Pintura i Ceràmica amb exposicions creades per artistes lloretencs. Una fira que obrirà a les 10 del matí i tancarà a les 9 de la nit. Donem pas de nou per tractar aquesta informació amb Moisès.
Parlem amb l'organitzadora de la fira, és Estela González. Molt bon dia.
Bon dia.
Què podrem trobar aquest dissabte al passeig Jacint Verdaguer?
Doncs podem trobar tota una mostra de treball que han anat recopilant tant gent amateur que ha començat a fer cursos tant de pintura com de ceràmica, com gent ja professional que ja es dedica a això.
Quin tipus de pintures hi haurà? Quin és l'estil?
Doncs de tot. De tot, perquè hi ha tant aquí com oli, no sé si també hi haurà una mica d'aquarela, però en principi és gent que fa els cursos o dels jubilats o dels centres cívics i que van recopilant tal quantitat que ja no saben pas què fer ni tenen espai a casa ja, no? Llavors és una forma de treure's una mica i també que la gent vegi el que fan.
Pel que fa a les obres de ceràmica, com són? Què hi podrem trobar?
Doncs, de ceràmica hi ha una mica de tot, perquè pràcticament totes són fruit de les cursos que es fa amb el Joan Mas Ferrer, que fa Casal dels Jubilats, i fan una mica de tot, una mica de tot. I fins i tot també hi ha una noia, l'Anna Comino, que fa una cosa amb ceràmica negra, també molt, molt interessant.
En total, aproximadament, quants artistes hi participen i quantes obres veurem exposades?
Ui, d'obres no t'ho puc dir, però d'artistes n'hi ha unes 26 taules demanades. Encara que hi ha taules que són compartides per dues persones. I que n'hi ha més artistes que no pas tables.
Ara ens deies que són de persones que participen en els cursos que es fan aquí a la vila. Totes les persones, tots els artistes que exposen són de Lloret o també venen de fora?
No, són de Lloret perquè, de fet, per assistir als cursos que ofereix l'Ajuntament, tant als centres cívics com al Casal, és gent que ha d'estar visquent aquí a Lloret, ha d'estar empatronat, o sigui, no poden ser de fora.
Tot plegat quedarà molt lluït, Estela, perquè al costat, a la plaça de la Vila, se celebrarà la Diada Castellera.
Sí, sí. De fet, sí, ja ho vaig estar parlant amb el Josep i creiem que pot ser un valor afegit a la fira perquè aportarà molta més gent de fora que pugui veure també aquests treballs que es pondran a la fira.
I una última pregunta, Estela. Com a opinió personal, com valores la qualitat de l'art que es crea aquí a Lloret de Mar?
Bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha gent realment que és molt bona, que té aquesta qualitat de fer qualsevol cosa molt ben feta, i hi ha d'altres que ho fan també per distreure's. Que no és que siguin obres mestres, o sigui, no és una qualitat molt gran, però jo el que valoro és ho bé que s'ho passen i que socialitzen amb altra gent, que és per mi el millor que poden fer, i no quedar-se a casa i seure's i no fer res.
Doncs Estela González, convidem a tothom a gaudir d'aquesta fira el pròxim dissabte a la plaça Jacint Verdaguer i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A Arribem al final del Bon Dia, Bona Hora, un minut i pocs segons per les 9 i volem explicar-vos ràpidament que avui hi ha dues activitats més programades. D'una banda, hi ha concert del Festival de Guitarra del Mediterrani, avui amb Tono Blasi i Ignasi Prunés. Interpretaran cançons clàssiques amb guitarra i violoncel, una combinació d'instruments però poc freqüent. L'actuació serà avui a les 9 de la nit a la parròquia de Sant Romà i el preu de les entrades és de 10 euros. Cal tenir en compte que els menors de 12 anys tenen l'accés gratuït. I l'altra activitat programada per avui, que hi ha lluna plena, es titula precisament Contes de lluna plena. És la visita teatralitzada al cementiri modernista de Lloret, estrenada el passat mes de maig, en què un rapsoda recorda les històries que li explicava el seu avi, acompanyat de música amb un violí. Començarà a les 9 de la nit, és gratuïta, però cal reservar plaça al Museu del Mar o al web de Patrimoni Cultural. I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta primera hora informativa a la ràdio de Lloret. Que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.